La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica, el tercer programa de la temporada a Radiolot, el programa que repassa tota l'actualitat esportiva de la Garrotxa. Avui som divendres, dia 30 de setembre, avui tanquem el mes, així que anem a repassar el més destacat del cap de setmana. Aquest diumenge la Unió Esportiva Olot torna a jugar i ho farà viatjant a les Illes Balears a les 12 del migdia al camp de la Penya Deportiva, una hora abans com sempre, des de Ràdio Olot. El conjunt olotí encara no ha aconseguit estrenar la caseta de victòries aquesta temporada. L'últim partit dels olotins va ser la derrota al Municipal contra el València Mestalla per 0-2, en un partit en el que els homes de Mandiola es van deixar després d'encaixar el primer gol. Aquest cop a davant hi haurà la Penya Deportiva, que encara no coneix la derrota en aquesta segona ref, per tant un equip que vol seguir en aquesta bona dinàmica. En futbol territorial i no tan territorial comença l'aventura del Bos de Tosca, que aquest cap de setmana, ja sí, per fi, debuta a Primera Catalana. Repassarem també, com sempre, els partits de segona, tercera i quarta catalana. I en la plana poliesportiva repassarem els enfrontaments del debut del club vòlei Olot, tant masculí com femení, seguirem descobrint els partits del bàsquet garrotxí i analitzarem l'inici del Mundial per Amputats que se celebra a Turquia i ho fa amb caràcter garrotxí. Per acabar, descobrirem molt breument la primera cursa BTT de la temporada a Santa Pau. Això és La Tàctica del cap de setmana, on esperem sempre que tots els garrotxins facin un bon paper, vagin on vagin. Això és tot, així que comencem.
La Tàctica. Tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Comencem La Tàctica i ho fem posant-nos seriosos i parlant de l'Olot. Aquest diumenge la Unió Esportiva Olot jugarà la cinquena jornada del grup tercer de la segona federació. Després de dos empats contra l'Ebre i el Terol i dues derrotes contra l'Espanyol B i el València Mestalla, els olotins necessiten una victòria més que per la classificació, per la sensació i la confiança dels propis jugadors. A davant, però, hi tindrà un rival que no coneix la derrota aquesta temporada i que juga amb el hàndicap que els olotins no han aconseguit cap victòria en Lliga en les seves respectives visites a les Illes Balears, tot i que sí que ho va fer a la Copa del Rei contra el Poblense. La Penya Deportiva porta tres empats contra el Formentera, Manresa i Lleida i una victòria a casa contra el Terrassa i es situa vuitè amb 6 punts en el seu marcador. Un equip que juga amb un camp de gespa artificial que s'ha instal·lat aquest any, per tant una gespa nova, i que juga de manera bastant diferent a l'Ebre, un camp similar on l'Olot va aconseguir l'empat i on es va saber adaptar molt bé el terreny de joc. Abans de seguir donant dades, repassem com està l'Olot i ho fem com sempre amb en David Planella. Bona tarda, David.
Què tal? Bona tarda.
David, seguim sense guanyar. Què s'ha de fer per aconseguir la primera victòria a segona federació?
Doncs d'entrada marcar algun gol més dels que hem marcat, això és indispensable perquè sense marcar és impossible guanyar, i si mirem les dades el que alarma més, el que crida més l'atenció és aquesta dada de només un gol en quatre jornades, no? Així és molt complicat, fallar en penals encara ho és més, per tant l'encert és el que ha d'intentar trobar la Unió Esportiva Olot de manera indispensable si vol aconseguir aquesta primera victòria de la temporada, que com dius comença a ser una necessitat ja imperiosa i que s'intentarà trobar aquest diumenge molt lluny d'aquí, a Eivissa.
Com està l'equip en aquests moments?
Doncs ens diuen que força bé. Al final són professionals, és evident que la derrota de l'altre dia va afectar. De fet, el penal fallat va afectar molt i a la segona part es va veure que, tot i tenir gairebé 43 minuts per marcar el gol que donés la victòria a l'equip, al contrari, l'equip es va enfonsar, va encaixar el gol del Mestalla i va acabar perdent 0-2, per tant, l'equip és evident que es desfà massa de pressa per cops psicològics que l'afecten, però l'equip intenta treballar bé perquè si s'analitzen bé els partits, més enllà d'aquests dos penals fallats, l'equip estava bé, tant contra l'Ebre com contra el València Mestalla, i segurament els dos partits, si els dos penals haguessin entrat, haguessin acabat amb victòria de l'Olot, cosa que ara voldria dir que l'Olot tindria 5 punts més a la classificació, que sumats als dos que ara té, doncs en tindria 7, no? És a dir, que al final canvia molt el panorama, l'Olot no està tan malament com diu la classificació, però el que deia al principi, ha de recuperar l'encert, i amb això Mànix Mandiola està treballant. De davanters en té, l'Olot en té més que mai, a segona B, de fet, de davanters, falta trobar-los en els partits i falta encertar també la tecla a les alineacions, no? Trobar aquells dos o tres davanters, depenent del sistema, que et puguin anar bé per aconseguir això, aprovar aquesta assignatura pendent, que és la falta d'encert.
David, diumenge a partir del camp de la Penya Deportiva, camp de gespa artificial, igual que el de l'Ebre, tot i que un pèl més grans, s'ha de plantejar el mateix partit que fa dues setmanes?
camp de gespa artificial, deixa'm aclarir, perquè n'hem parlat molt a Ràdio Olot, del camp de gespa artificial de la Penya Deportiva, el municipal de Santa Eulària, és camp de gespa artificial nova, canviada l'any passat, ho dic perquè l'última vegada, fa dues temporades que hi vam anar, ens vam trobar, jo crec que la pitjor gespa artificial que hem visitat mai, una gespa en què la pilota botava malament, en què fins i tot una passada rasa es convertia com si haguessin conills gairebé, amb una pilota que botava. Bé, en tot cas, ara la gespa és nova, per tant, en aquest cas podem estar tranquils amb això. El camp és una mica més gran que el de l'Ebre, una mica més petit també que l'estadi municipal d'Olot, i la línia ha de ser aquesta, la del camp de l'Ebre, perquè és allà on l'equip va competir molt bé, on va saber molt bé a què jugava, per tant, sense complexos. Si no es pot tenir la pilota, l'equip ha d'estar junt a darrere, com ha dit sempre Mànix Mandiola, i com l'equip ha estat fent, jo crec que darrere no ha estat tan malament, i per tant ha de mantenir aquesta línia de competitivitat, sobretot, per sobre de qualsevol cosa, i més a fora de casa, per sumar aquesta victòria, que és el que van a buscar, ho deia també, i ara l'escoltarem, Mànix Mandiola a la prèvia, que qui va buscar un empat a fora de casa normalment torna amb una derrota, per tant, l'Olot ha d'anar fora de casa a aconseguir el que vol aconseguir, que realment és aquesta primera victòria.
I ja per acabar, David, qui arriba, qui està disponible per al partit al camp de la Penya Deportiva? I si haguessis d'apostar per la zona d'atac d'aquest cap de setmana, per qui apostaries?
És la pregunta del milió, perquè com deia abans hi ha molts davanters i encertar-ho és complicat. D'entrada les baixes són les mateixes que la setmana passada. Blázquez, que en té per unes setmanes, i Marc Castells, que en té per una o dues. Veurem si la setmana que ve podria entrar, jo crec que és complicat, encara seria aviat, per tant Castells no hi serà. Un dels dubtes és què passa al mig del camp. Fora de casa, al camp de l'Ebre, Mànix Mandiola va canviar de sistema i va apostar precisament per Castells com a pivot eminentment defensiu. Sense ell, una possibilitat és avançar a Uri Ayala, el que passa que Mànix Mandiola no les té totes amb això, no ho acaba de tenir clar, i l'altre dubte, com dius, és a davant, no? Amb totes les peces disponibles, per tant, jo crec que un lloc assegurat el té Ernest Forgues, que ha jugat realment bé els últims partits, treballant molt. Falta trobar més, i ho dèiem l'altre dia al programa, el tercer temps Ernest Forgues, perquè realment se l'està trobant poc en ocasions de gol, i veurem qui l'acompanya. Jo crec que continuarà jugant Mànix amb dos davanters, i Cerdà l'altre dia ho va fer bé, va forçar el penal, el que passa que jo crec que no és el mateix Cerdà d'inici que la segona part, i em temo que podria haver-hi canvi en la parella de Forgues, Jo no sé si Xumetre podria entrar, en tot cas seria una opció, igual que ho seria Manel Busquets. És que realment és complicat. Una cosa és el que penso jo, l'altra és el que crec que farà Mànix Mandiola, que jo penso que Cerdà se'l guardarà per la segona part, però és una predicció, no és una informació ni una certesa.
Doncs molt bé, David, moltíssimes gràcies. Anem amb Mànix Mandiola.
La tàctica de Mànix Mandiola.
Dos partidos que si hubiéramos tenido la suerte de cara, o el acierto, porque aquí la suerte y el acierto iban de la mano, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero vivimos una realidad que la vivimos con bastante normalidad, que sabemos que no estamos bien, que no hemos conseguido ganar, ni no hemos cubierto las expectativas que se generaron en la pretemporada y final de temporada pasada. Tampoco estamos lejos de los rivales ni de ganar cualquier partido. Estamos ahí. Desde ese punto de vista, la gente pues lo sufrimos. Yo creo que tanto los jugadores como nosotros, hasta el miércoles o así, pues lo pasamos mal, pero poco a poco vamos asumiendo que no queda otra que seguir trabajando y que el hecho de que siempre hay gente que va más atrás que otras, alguien tiene que ir más atrás que otros. Para que unos luzcan, tiene que haber otros, ¿no? Y en este caso nos ha tocado a nosotros hacer el trabajo sucio. La última media hora del otro partido es lo peor que hemos hecho del otro día. Yo creo que, empezando por mí, yo lo reconocí, a mí me pegó un bajón terrible el hecho de fallar otro penalti, de poder, apuntalar el partido contra un equipo que tocaba muy bien la pelota y demás, pero bueno, no conceder nada, las ocasiones eran nuestras, y a pesar de no fue un partido brillante, estábamos jugando, para mí, defendíamos bien y conseguimos forzar un penalti, todo iba perfecto. Y ya por segunda vez fallado un penalti, pues ya nos mató. Yo hablo por mí y hablo con la gente, creo que fue un... Además, el perro suele tener la cara del dueño. Entonces, si me miran a mí, yo creo que... Joder, que me pegó un bajón terrible. Pero bueno, toca subir y toca subir. Encima somos optimistas siempre. Y pensamos que vamos a volver a hacer un buen partido. Para poder empatar fuera de casa tienes que ir a ganar. Si vas a empatar, acabas perdiendo. Al equipo de casa, más o menos, siempre tienes que dar un gol. De una manera o de otra. Entonces, nosotros estamos planteando el partido para ir a ganar. Con nuestra herramienta, con optimizar lo mejor que tengamos de la plantilla y a ver si estamos sólidos en defensa, que lo hemos estado. Los demás del partido hemos concedido muy poco, muy poco. El otro día yo creo que exceptuando el primer gol que no sé, que les anuló, que igual era hasta gol, primer tiempo uno de ellos, no, hasta la jugada del gol no les dimos opciones. Creo que defensivamente el equipo está bien. Este campo es más grande que el del Ebro. Este campo prácticamente tiene las dimensiones las nuestras. Lo que pasa es que es de hierba artificial y el fútbol, pues, no sé, la gente le suele costar adaptarse, pero hoy en día todos los jugadores entrenan o juegan en campo de hierba artificial y ya lo conocen y tampoco se extraña tanto. Tampoco es que esa es una opción que hemos barajado y hemos probado de una manera o de otra, pero no es lo más importante, no creo yo, porque creo que tampoco es un equipo que juegue nada directo, no tiene nada que ver con el Ebro, que todos los fueras de banda te los ponen en el área, llegan muchísimos balones al área. Este es un equipo muy jugón, muy, muy catalán, y entonces, de ese punto de vista, si jugamos de una manera u otra, no será porque ellos lo exijan.
La penya deportiva Olot es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp municipal Santa Eulàlia del Río. El partit, com sempre, es podrà escoltar en directe des d'una hora abans a Ràdio Olot. La cinquena jornada del grup tercer de la segona federació comença aquest dissabte a les 4 entre l'Espanyol B i l'Eivissa. A les 6, Atlètic Saguntí, Badalona Futur i València Mestalla Deportiu Aragón. Diumenge al matí, un gruix important de partits. A les 11, el Formentera Lleida Esportiu. A les 12, Manresa Terrassa, Ebre Alzira, Prat Mallorca B i Penya Deportiva Olot. Tancarà la jornada el Terol Hèrcules a les 5 de la tarda. Tot i que encara és molt aviat pel que fa a la classificació, l'Olot és penúltim, amb 2 punts de 12 disputats. A hores d'ara, el Terol és primer amb 10 punts. L'Olot, l'únic equip capaç de treure-li punts al líder de la categoria. El Manresa i l'Hèrcules el segueixen amb 8 punts. Amb 7 hi ha el Badalona Futur, el València Mestalla, Eivissa i l'Espanyol B, que tancarien la zona alta de la taula. Anem cap a baix, on malauradament ens hi trobem nosaltres. En zona de play-out hi hauria el Lleida Esportiu amb 4 punts. A hores d'ara baixarien a tercera divisió el Prat amb 3 punts, l'Ebre, el Terrassa i l'Olot amb 2 i el Gira Cué amb 1 punt.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar a la porra del partit. En joc una coca i un tortell de Can Carbasseres o una samarreta, una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot, el hashtag de porra UEO. S'hi pot participar fins que comenci a rodar la pilota, aquest diumenge a les 12 del migdia des d'una hora abans a Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
El primer llançador és Eloi Amagat, és qui agafa la responsabilitat, és qui posa la pilota als 11 metres i és qui ara marcarà l'1-0. I va Eloi Amagat... Bernat.
Semblava increïble, però va passar. L'Olot va tornar a fallar un penal i va acabar perdent. Estem de pega, però tard o d'hora han d'arribar les alegries. I si és aquesta jornada? Diumenge, en directe des de Santa Eulària del Riu, a Eivissa, Penya Deportiva Olot. A les 11 del matí la prèvia i a les 12 el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Anem a parlar de la primera catalana, anem a parlar del Bosc de Tosca.
Primera Catalana.
Ha arribat el moment, aquest cap de setmana sí, el Bos de Tosca debuta a Primera Catalana. Després de l'ascens històric de l'any passat, els grocs debutaran aquest cap de setmana a les 12 del migdia al camp d'Alcaldes de Montbui. Per començar de la millor manera la temporada, parlem amb l'entrenador que va fer història aconseguint l'ascens i que liderarà aquest nou recorregut esportiu d'un equip que mai ha competit en aquesta categoria. Es tracta de l'entrenador del primer equip del Bos de Tosca, Jean-Miquel Salavedra. Bona tarda, Jean-Miquel.
Hola, bona tarda.
Ara ja és el moment, toca debutar a Primera Catalana amb el Bos de Tosca. Entenc que amb ganes, la pregunta és, arribeu preparats per al debut?
Sí, sí, jo crec que sí, que estem amb la bona línia i bé, hem treballat, crec que molt bé durant la pretemporada i bé, estem, jo crec que preparats per afrontar aquest nou repte.
Ara parlaves, no?, de la pretemporada. Com valores una mica la pretemporada en quant a entrenaments, els partits que heu anat jugant contra el Tona, contra Girona B, equips una mica de més de prestigi, no, també?
Sí, de més de prestigi, vulguis o no, ells estaven, quan nosaltres ens vam enfrontar amb ells, estaven molt més rodats, perquè ells començaven la temporada molt més abans que nosaltres. Nosaltres comencem el 2 d'octubre i ells ja fa 3 o 4 jornades que ja han iniciat, no? I vulguis o no, ells tenien més rodatge, tenien molt més entrenos a les cames i nosaltres, doncs, encara estàvem a les prèvies, no? Estàvem molt al començament de la nostra pretemporada. Però bé, vam estar bé dintre la preparació que teníem, no? És veritat que també són rivals d'entitat i de superior categoria i ens van exigir molt, però bé, també ens va servir per posar-nos una mica a to i veure que aquesta categoria seria molt i molt difícil.
Entenc que l'objectiu després de pujar a Primera Catalana és la permanència. Creus que serà una lliga apretada o equips com el Figueres quedaran més despuntats? Una mica com preveus aquesta Primera Catalana d'aquest any?
La prevec, no. No hi he estat mai i no puc dir. El que sí que veig són equips de molta solera, d'equips que han estat a tercera divisió molts i molts anys i que serà una lliga molt dura, no? Si serà partida o serà molt junta, la competició et decidirà, no? El dia a dia, el setmana a setmana, t'anirà posant una mica a to. És molt difícil predir el futur de veure'm si això serà cosa de Palamós, de Manlleu, de Vic, aquests equips que com et deia abans, el Lloret, el Granollers, el Mataró, són equips de tercera divisió de tota la vida i vulguis o no sé si aquests es poden arribar a despenjar o no es poden arribar a despenjar. Nosaltres, el que sí que puc dir jo, almenys pel camí respecte i el Bos de Tosca, és que intentarem per tots els mitjans competir contra tots, contra aquests transatlàntics i contra els que acaben de pujar i els de la part mitja. Intentarem fer una competició molt digna i sobretot competir-la.
Primer partit contra l'Alcaldes, no sé una miqueta què coneixes del rival i com plantejau el partit de cara a aquest diumenge a les 12.
Bé, el plantegem com cada partit, no? Intentar-lo contrarrestar en el tema ofensiu seu i atacar-los amb les seves debilitats. Els vaig anar a veure al camp de l'Eti Llefià i bé, és un equip molt intens, és un equip que batalla durant els 90 minuts, l'estratègia és una mica potent, però bé, nosaltres tenim les nostres armes i intentarem per tots els mitjans doncs, anar a treure els 3 punts, no? I anar per totes com no és d'una altra manera, com sempre us he dit aquí a Ràdio Lot i a la tàctica, doncs que això, que un partit a partit i guanyar-los a tots des del primer minut fins que xiuli l'àrbitre al final de la contra.
I ja per acabar, Jean-Miquel, tots disponibles per diumenge o hi ha alguna lesió, algun jugador que sigui dubte de cara a diumenge?
Bé, tenim tocat en l'Àlex, no sé si arribarà, es va lesionar la setmana passada de l'isquio i en Joan Carrer i també tenia unes molèsties a la part dels isquios i no sé si estaran disponibles. Nosaltres intentarem que sí, però les lesions ja saps que tenen la seva durada i veurem com evolucionen durant aquesta setmana fins al divendres a veure si podem comptar amb ells o no.
Doncs l'entrenador de Bos de Tosca, Jean-Miquel Salavedra, molta sort per al partit del camp d'Alcaldes i pel debut a Primera Catalana.
I gràcies per trucar-me.
Doncs ja Miquel Salavedra, que ens ha parlat del debut a Primera Catalana del Bordó Tosca, fem un repàs de la jornada del grup primer de la Primera Catalana. Dissabte a les 4, Lloret Banyoles i Vic Mataró. A un quart de 5, Can Givert Mollet. Diumenge a les 12 del matí, Parets Bescanó i Caldes de Montbui Bordó Tosca. A 4:15 de la tarda, Figueres Torelló. A les 5, Manlleu l'Escala i tanca la jornada al Palamós Granollers a la mateixa hora. Recordeu que podeu seguir el debut del Bordó Tosca a la categoria amb connexions en directe a càrrec de Roger Isern a la transmissió del partit entre la Penya Deportiva i l'Olot. Anem ara sí a Segona Catalana.
Segona Catalana.
Aquest cap de setmana el Besalú i el Sant Jaume Olot B jugaran la tercera jornada de la Segona Catalana. El Besalú, amb dos derrotes i carregats de baixes, intentarà refer-se en una nova oportunitat a casa contra el Begur, aquest dissabte a les 4 de la tarda. Escoltem el tècnic del Besalú, Manel Puigvert.
Bueno, la veritat, el partit amb el Begur és un partit doncs, que l'enfrontem doncs, amb la màxima il·lusió de poder revertir una mica els resultats. Portem dos derrotes. Penso que els dos partits hem competit bé i hem tingut les nostres opcions, però malauradament doncs, els nostres errors ens condemnen doncs, a anar en contra del resultat i això doncs, bueno, doncs, dificulta una miqueta. Esperem doncs, corregir aquests punts i estic convençut doncs, que l'equip revertirà una mica de la situació i tot això acaba de començar, però no deixa de ser doncs, que volem la primera victòria de la temporada.
Per altra banda, qui somriu de moment és el Sant Jaume. Després d'aconseguir la primera victòria a casa i un empat al camp del Porqueres, el filial olotí és quart amb 4 punts i vol tornar a repetir l'èxit de la primera jornada a casa contra el Torroella, el líder del subgrup UA. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, Jordi Freixa ens parla del partit.
Creiem que serà un partit igualat, de dos equips que intentaran doncs, ser protagonistes amb la pilota, amb un joc de combinació. La majoria de partits de la categoria, doncs, molt intens, vale? I esperem nosaltres estar una mica més encertats amb la pilota que l'últim partit del camp del Porqueres, i creiem que si millorem en aquest sentit, doncs, també tenim eines doncs, per fer-los mal, no?
Seguim baixant de categoria, anem a Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
El grup 18 de Tercera Catalana torna amb un cap de setmana on no hi ha enfrontaments entre garrotxins. Dissabte a les 4 de la tarda, Sant Pons les Preses, Cellera, Santa Pau i Fontcoberta les Planes. A 4:15 Sant Privat d'en Bas Fornells i a les 5 de la tarda Atlètic Banyoles Camprodon i el derbi del Ripollès per segon cop consecutiu en dues setmanes en el partit que enfrontarà el camp de Bànol a Badesenc. Diumenge a les 11 tancarà la jornada a l'Escola Futbol Garrotxa a Mer.
Quarta Catalana.
La Quarta Catalana també segueix avançant i ho farà amb els següents partits del cap de setmana. Dissabte a les 4 de la tarda, Atlètic Olot, Castellfollit, Sant Miquel de Campmajor Joanetes, Sant Roc Meià i Usó la Canya. A 6:15, Sant Pere Màrtir i Montagut. Ja diumenge a les 4 de la tarda, Hostoles Bonmatí. A les 5, les Preses Bessarinyà i la Vall d'en Bas Besalú B. Tancarà la jornada el Camó Sant Genenc a les 6 de la tarda.
La Tàctica. Tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Poliesportiu.
Comencem el sector poliesportiu i ho fem amb bàsquet garrotxí. Obrim aquest apartat amb la Segona Catalana. El Club Bàsquet La Vall d'en Bas masculí jugarà diumenge a les 4 de la tarda a casa contra el Ripoll. El femení ho farà diumenge a les 7 de la tarda a la pista del WC Vilablareix. Pel que fa a la Tercera Catalana masculina, en el grup 9, dissabte a 6:15, Begur, Club Bàsquet La Vall d'en Bas, i a les 6, Club Bàsquet Sant Narcís, Pia Olot. El grup 10, Escolàpies Figueres, Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, dissabte a 7:45, i a les 8:05, Gironès Bisbal Bàsquet, Club Bàsquet Olot. En l'àmbit femení, a la Tercera Catalana, sol de tal camp davant un Club Bàsquet La Vall d'en Bas, dissabte a 6:15, Sant Julià de Ram i Pia Olot a 9:15. Diumenge tancarà la jornada la Cellera Merles Planes contra el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc a 7:15. No marxem de la pilota, però parlem de vòlei. El Club Vòlei Olot debutarà aquest cap de setmana a la segona divisió sènior, tant masculina com femenina. Pel que fa a l'equip sènior masculí, el Club Vòlei Olot jugarà a casa contra els Joves Caldes aquest diumenge a les 12 del migdia. El femení, per la seva banda, s'haurà de desplaçar a la pista de l'Arenys aquest dissabte a les 7 de la tarda. Aquest cap de setmana comença el Mundial per Amputats. La selecció espanyola enguany tindrà participació garrotxina, tant dins el terreny de joc com el garrotxí Zacarías Gualit, el Farfatxe, com a jugador, i fora del camp, ja que el segon entrenador és el garrotxí Ferran Joan Miquel, que també és el preparador físic de l'Olot, el fisioterapeuta Garrotxí Aleix Martí i Lluc Sau com a psicòleg esportiu. Un dels fundadors d'aquesta selecció espanyola per amputats i un dels encarregats de posar els tres garrotxins dins l'estaf, Zacarías Wàlid, es mostra totalment satisfet d'aquestes tres incorporacions.
Bueno, és que no tinc res a dir dolent, simplement només diria paraules bones cap a ells. I bueno, tenim la sort doncs, que som de la mateixa comarca, de la mateixa zona, que hem compartit moltes vivències junts ja a nivell d'institut, i bueno, doncs, amb aquesta confiança doncs, que tens ja des de l'amistat, tant el professional, doncs això. Però no vol dir això que em tinguin com una vaca sagrada, ni molt menys, perquè són el que més apreto.
La selecció espanyola per amputats ja coneix els enfrontaments. Està situada al grup E, amb Polònia, una de les màximes referents, Uzbekistan i Tanzània. El torneig es disputarà a Istanbul, en camps importants d'equips de primera divisió turca. Aquest dissabte, Espanya debutarà contra Tanzània a 2:15. Diumenge serà el torn d'enfrontar-se a Uzbekistan a 1:00 i tancarà la fase de grups amb Polònia el pròxim dilluns a 6:00. Per tancar l'àmbit poliesportiu, aquest diumenge s'estrena la Lliga BTT de la Garrotxa amb la cursa de muntanya de Santa Pau. Enguany seguirà la mateixa línia de sempre, amb un trajecte llarg de 32 km amb 1.300 metres de desnivell i una cursa curta de 23 km amb 500 metres de desnivell. Els ciclistes es donaran cita a Santa Pau per començar una cursa amb un nou rècord de participació. Un dels membres de l'organització de la BTT Santa Pau és Jordi Colobrans.
Doncs ja tenim rècord, perquè ara mateix estem a 340 inscripcions i estem faltant dos dies per tancar inscripcions, per tant ja hem tornat a batre el rècord. Encara s'hi pot inscriure més gent fins al dijous a les 12 de la nit, que serà l'últim dia que tancarem inscripcions i no farem inscripcions presencials.
I això és tot per avui. Recordeu que ens podeu seguir cada divendres a la mateixa hora a Ràdio Olot, o si ho preferiu i sou més còmodes ho podeu escoltar al podcast La Tàctica, radioolot.cat. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu-siau i bon cap de setmana.